Bon dia, són les dues. El conflicte per l'ampliació de l'aeroport del Prat concentra diversos milers de persones a Barcelona en contra de la inversió d'Aena i de possibles projectes futurs. Entitats ecologistes i veïnals desconfien de la intenció del govern espanyol de paralitzar el projecte i demanen centrar els esforços en lluitar contra la crisi climàtica. Els experts favorables al projecte, però, recorden que no invertir al Prat suposarà que la infraestructura quedi endarrerida respecte d'altres aeroports importants del món.
RAC 1 migdia.
Mentrestant, el govern espanyol defensa no allargar les converses amb la Generalitat perquè això podria alentir les inversions en infraestructures d'altres territoris de l'Estat. De seguida ho ampliem abans. Repassem altres titulars d'aquest diumenge. Albert Ferran, bon dia.
Bon dia.
El macrobotellón de divendres a l'Autònoma continua portant cua. Aquesta nit els Mossos han perimetrat el campus i la universitat demana que no es vinculi la festa amb els estudiants del centre.
El rector de l'Autònoma, Javier Lafuente, diu que una macrofesta com aquella es podria haver produït en qualsevol altre espai i apunta que fins ara tenen confirmades 4 entrades a pisos de la vila universitària i un robatori.
La Moncloa va tornar a proposar una reforma de l'Estatut per solucionar la situació política de Catalunya durant la reunió amb el govern.
Segons expliquen avui diversos mitjans, la delegació del govern espanyol a la reunió de la taula de diàleg de dimecres va rebutjar el referèndum i va recuperar la idea d'un nou estatut, però els consellers del govern que hi havia en aquesta reunió van rebutjar des d'un inici la proposta.
Els camioners preveuen tenir una tarda de diumenge més tranquil·la a les autopistes respecte del passat cap de setmana.
És el segon diumenge que tenen prohibit circular per l'AP7 entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit per reduir les cues. Els transportistes diuen que s'han pogut organitzar millor els viatges, tot i que avisen que les àrees de servei es continuaran col·lapsant.
El Barça de bàsquet debuta a aquesta hora a la Lliga ACB.
Tram final del partit que juga a casa contra el Múrcia. Palau Blaugrana, Marc Mundet.
Ara mateix 7 minuts i 46 segons per arribar al final del partit. El Barça perd de 3, 58-61 en un partit francament estrany. L'equip de Serona, Jasikevičius, ha començat dominant de 16 punts en el primer quart, però s'havien fos literalment els ploms en el segon i en el tercer. Ara mateix 7:43 per arribar al final del partit. El Barça guanya, perd de 3, 58-61 en el primer partit en públic al Palau de la temporada.
En marxa el bàsquet i acaba d'arrencar la cursa de MotoGP del Gran Premi de San Marino.
En Pecco Bagnaia sortint des de la pole position, el millor català Pol Espargaró sortint 6è. També a les dues ha arrencat el Mallorca-Vilareal de la primera divisió masculina de futbol.
I Ronald Koeman insisteix que està tranquil sobre el seu futur.
I s'ha mostrat una mica tip que la seva continuïtat i la relació amb el president siguin protagonistes en cada roda de premsa. Demà Barça-Granada, avui Betis-Espanyol i València-Reial Madrid.
I últim titular pel temps, després de les tempestes d'ahir, ha tornat la calma. Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia, sí, canvi radical després de les pluges que hi van tornar a ser intenses a molts punts del país, sobretot entre el migdia, la tarda i el vespre. Avui ja un panorama ben diferent amb el sol com a protagonista, amb aquest cel blau, la millora de la visibilitat, que continuarà també aquesta tarda, només amb el permís d'algunes nuvolades que tot estirà, deixaran algun ruixat o gotellada a les comarques més interiors de Girona i al voltant d'Osona, el Berguedà, tot estirà també en punts del Pirineu. Demà, en canvi, es torna a complicar la situació amb ruixats i tempestes per començar la setmana i un ambient de tardor.
Són les 2:03.
RAC 1 migdia.
Milers de persones, 10.000 segons la Guàrdia Urbana, es manifesten a Barcelona contra el projecte d'ampliació del Prat. Entitats ecologistes, agrícoles i veïnals s'han concentrat al carrer Tarragona per demanar que no tiri endavant la inversió d'Aena. Desconfien que realment el govern espanyol hagi decidit aturar el projecte i demanen repensar el model econòmic. Avisen que no es pot negar l'emergència climàtica i apunten que la qüestió no és només la protecció de la zona protegida de la Ricarda. Barcelona, Maria Costa.
Al punt de les 12 del migdia ha arribat el principal gruix de manifestants que s'acostaven des de plaça Espanya, l'estació de Sants i els carrers adjacents. Milers de persones han cridat consignes d'ampliacions no, menys avions i més vida en un ambient festiu i familiar. Prop de 300 entitats ecologistes contràries a l'ampliació de l'aeroport han demanat que s'enterri la proposta que deixa de banda, diuen, l'emergència climàtica. Ho han explicat a RAC1 els portaveus de les entitats Maria García i Pere Bonet.
El que estem demanant als governs és que deixin aquest debat parcial, interessat, de Ricarda sí, Ricarda no. El que està en joc és incrementar les emissions que afecten el clima.
Celebrem que anunciïn que aparquen el pla, però no les tenim totes. Ens imaginem qualsevol canvi de guió, perquè és el que hem anat veient al llarg d'aquests últims mesos. I bé, en tot cas, tampoc l'han retirat definitivament, aquest projecte. Diuen que si no és ara, serà d'aquí poc. Per tant, és imprescindible mostrar aquest rebuig al carrer.
Després dels parlaments, els actes acaben a aquesta hora amb l'actuació de Macaco.
Sí, com sigui, com ara sentíem, el projecte d'ampliació està paralitzat pel govern espanyol per la falta d'acord amb la Generalitat, i malgrat que aquestes converses es podrien prorrogar un temps més, la Moncloa és partidària de deixar-ho córrer. Així ho apunta avui en una entrevista al periòdico la portaveu Isabel Rodríguez, l'argument que això endarreriria les inversions que també s'han d'aprovar per altres infraestructures de l'estat espanyol.
Esta proposta vincula a toda la propuesta de inversión en aeropuertos para nuestro país y no podemos condicionarla a la falta de compromiso por parte de la Generalitat, porque condicionaría inversiones en el resto del país.
Més enllà del conflicte mediambiental, recordem, el projecte que proposava Aena i el govern espanyol incluïa una inversió de 1.700 milions d'euros a l'aeroport que servirien per remodelar la terminal 1, ampliar la tercera pista i construir una terminal satèl·lit que entraria en funcionament el 2026. Unes millores que permetrien connectar amb més facilitat Barcelona amb altres aeroports del món i que suposarien, segons els promotors, que el 2031 l'aeroport pogués acollir 20 milions més de passatgers que ara. També es traduiria en la creació de gairebé 100.000 llocs de treball, Joan Torres.
La proposta d'Aena partia de la base de convertir el Prat en un hub internacional, és a dir, un punt de trànsit d'avions molt més ràpid que podria elevar el pes de l'aeroport en el PIB de Catalunya del 6,8 al 8,9%. A més, segons un estudi d'Aena i de la Universitat de Barcelona, suposaria la creació d'uns 94.000 llocs de treball entre directes i indirectes. El director del Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada de la UB, Jordi Surinyà, considera que si no s'hi dediquen inversions, el Prat perdrà l'oportunitat de competir amb els aeroports importants.
Madrid aconseguirà tenir més disponibilitat perquè sigui un pol d'atracció de trànsit d'avions arribats d'on cada vegada més es fan els negocis al món. La Xina, Àsia, Amèrica, i per tant Barajas tindrà una infraestructura que podrà competir amb molta més facilitat que Barcelona amb tot això.
La proposta també contemplava la construcció d'estacions de TGV als aeroports de Girona i Reus per millorar la seva connectivitat.
Segons publica avui La Vanguardia, la no ampliació del Prat reduirà la inversió d'Aena de 1.700 milions d'euros a només 250 milions en 5 anys, que això és gairebé un 30% menys.
RAC 1 migdia.
Les protestes a l'aeroport del Prat eren un dels punts d'atenció d'aquest matí, i l'altre continua sent la Universitat Autònoma, que demana desvincular els estudiants del macrobotellón amb 8.000 persones al campus de Bellaterra de la matinada divendres a dissabte, que va acabar, recordem, amb una agressió sexual i diverses destrosses i robatoris. El rector del centre, Javier Lafuente, diu que desafortunadament la macrofesta es va produir a l'espai de la universitat, però que també podria haver estat en qualsevol altre espai. En parlava al Via Lliure.
Jo desvincularia aquest fet amb els estudiants universitaris. El curs ha començat fa una setmana, estem treballant, estem normalment, estem intentant tornar a la normalitat, i va ser un lloc de reunió que van decidir que seria l'Autònoma, com podia haver estat en un polígon industrial o un fos.
Aquesta nit no hi ha hagut festa perquè els Mossos d'Esquadra van perimetrar el recinte, però a mesura que passen les hores es van coneixent més detalls del que hi va passar. D'entrada, la denúncia d'una agressió sexual a una noia que els Mossos d'Esquadra ja estan investigant, i una agressió homòfoba. La Fuente ha explicat aquest matí que creuen que les dues víctimes són estudiants de la universitat i que té constància de 4 entrades en pisos de la vila universitària i d'un robatori. Ara bé, remarca que es tracta d'un espai que en condicions normals és més que segur, però que la situació va sobrepassar els vigilants. Tot i això, les destrosses han posat la por al cos a molts estudiants que viuen a la vila universitària, que expliquen a RAC1 que se senten desemparats. Els qui van patir més els desperfectes són els que viuen als pisos inferiors, Anna Pujol.
És el cas d'en Marc, que dormia amb la seva parella a una planta baixa quan a les 6 de la matinada es va despertar perquè va sentir un soroll a dins del mateix pis.
Al obrir els ulls m'he trobat una persona a dins l'habitació, a l'escriptori, i es deu haver percatat que m'ha vist i simplement ha marxat. I llavors m'he adonat que em faltava la cartera, a la meva nòvia també.
En Marc el va intentar perseguir pel campus per recuperar les seves pertinences, però sense èxit. Per això ha posat una denúncia als Mossos. Aquesta nit passada ja no s'ha quedat a dormir a la vila. Tampoc es van escapar els estudiants que viuen a terceres plantes. La Jenny, que fa 2 anys que s'està a la vila, viu a una tercera planta i, de fet, explica que va sortir de casa per retrobar-se amb amics de la carrera i de la mateixa vila, conscient que hi havia una convocatòria en marxa de festa. Assegura que la idea era sortir una estona amb tranquil·litat, però que entre les 2 i les 3 de la matinada va decidir tornar després de veure el clima que s'estava creant al macrobotellot.
Que m'estaven dient mentre pel grup de la vila que faran entrant als pisos, pegant patades, tirant botelles, entrant a roba... Ja vaig dir, em vaig cap al pis i me tancava i barrava i m'esqueixiguessi i no m'entren ningú, que no m'entrigui ningú. L'únic que a les 5 del matí hi havia gent jugant a bàsquet al meu passadís. La gent me cridava per la terrassa i me dia que si podia pujar a dormir al meu pis.
Com que viu a una tercera planta, li va permetre estalviar-se alguna possible destrossa. Admet, però, que no va clucar l'ull en tota la nit i explica que hi va haver un moment en què es va sentir molt desemparada.
Mentrestant, des del sector de l'oci nocturn tornen a reiterar que són la solució per aturar aquest tipus de festes il·legals. El secretari general de la patronal FECASAR, Joaquim Boades, assegura que des que es van tancar les discoteques, els botellons s'han multiplicat per 5, ho deia el Via Lliure també.
I s'havia fet una feina important perquè havia quedat amb un reducte d'un 15-20%. Ara ens trobem una oferta il·legal del 100%. I a més, doncs, tenint en compte doncs, que estem encara, diguéssim, dins de la pandèmia, no?
Sobre la possibilitat de fer obligatori el certificat Covid, que avui ha refredat el govern espanyol, com a mínim de moment, Boada recorda que el Tribunal Suprem ha dit que és legal. En qualsevol cas, demana a la Generalitat que almenys estudiï el sistema alternatiu que el sector ja fa temps que ha posat sobre la taula, que consisteix en mantenir la privacitat dels usuaris i fer testos previs. Precisament, els sectors que haurien d'aplicar el passaport Covid, si la Generalitat finalment hi dona llum verda, recriminen que no se'ls ha demanat l'opinió en cap moment i avisen que necessitaran temps per tenir la logística d'aquesta mesura a punt central. Sotillo.
La patronal de l'oci nocturn diu que com a mínim farà falta un mes per adaptar els locals al protocol del passaport i assegura que no obrirà fins que es garanteixi que serà amb condicions. Ho ha explicat a RAC1 el secretari general de FECASAR, amb Joaquim Boades.
El sector de l'oci nocturn necessita poder reobrir quan abans i sobretot en garanties perquè no se'l faci culpable de la pujada de contagis, com va passar el 21 de juny, que es va obrir de manera contrària al que havíem demanat nosaltres.
Boades diu que es reuniran amb Salut la setmana que ve. En canvi, els altres dos sectors afectats, restauració i hostaleria, fa mesos que no parlen amb el govern. Ho denuncien a RAC1 el director del Gremi de Restauració de Barcelona, Roger Pallarols, i el president de la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona, Antoni Escudero.
El govern, de manera unilateral, ha decidit tallar tota relació com si no s'anessin prenent decisions que afecten a la restauració de Barcelona i de Catalunya.
Que nosaltres des del mes d'abril no ens hem tornat a reunir més, tampoc ens ho han demanat. Poso que se posaran en contacte amb nosaltres, a veure què ens sembla.
Tots dos coincideixen que no estan preparats per aplicar el passaport Covid de manera immediata, però donen la benvinguda a aquesta mesura si ha de servir per relaxar les restriccions actuals.
I tot plegat, mentre la cinquena onada de la pandèmia continua a la baixa, baixen el nombre d'ingressats a les unitats de cures intensives, la taxa de transmissió i el risc de rebrot.
Segons les últimes dades del Departament de Salut, hi ha 3 pacients menys a les unitats de crítics i la xifra total ara és de 207. La RT baixa una centèsima fins al 0,87 punts i el risc de rebrot se situa en els 76 punts, 4 menys que ahir. També continua retrocedent la incidència acumulada. Ara és de 92 casos per cada 100.000 habitants a 14 dies. A canvi, els ingressats a planta han pujat. Ara n'hi ha 14 més fins als 592 i també s'han notificat 14 morts més. El percentatge de catalans vacunats amb la pauta completa de vacunació continua sent del 71%.
2:13. Fem una pausa i seguim repassant l'actualitat del dia.
RAC 1 104 més 204, 308. 2.464 entre 8, 308. 394 menys 86, 308. No podem sortir del bucle. Tot ens porta al 308. Perquè a OK Mobility tenim el millor preu en unitats limitades de Peugeot 308. Visita el nostre centre d'exposició a Calonge d'en Sagarra o consulta el nostre stock de cotxes disponibles a okmobility.com.
RAC 1 migdia.
Un minut i un quart de 3, la Moncloa va proposar com a solució al conflicte entre Catalunya i Espanya que els catalans votin un nou estatut. Avui diversos mitjans expliquen detalls de com va anar la reunió de la taula de diàleg de dimecres. El País explica que el ministre de la Presidència, que liderava la delegació del govern espanyol, va rebutjar parlar de referèndum perquè va dir que és inconstitucional i una fractura definitiva i, en canvi, va posar sobre la taula un nou estatut. Una proposta que, de seguida, va rebutjar els consellers d'Esquerra que hi havia a la reunió.
Roger Torrent li va dir que no hi ha majoria al Parlament per tirar endavant aquesta proposta i Laura Vilagrà va ser més explícita i contundent, deixant anar que no havien arribat fins aquí per sortir amb una reforma de l'Estatut. Bolaños també va intentar parlar de millores en infraestructures com Rodalies, però els representants del govern li van recordar que hi ha altres espais com les comissions bilaterals per parlar d'aquestes qüestions. La Vanguardia i La Razón també donen detalls de com es va coure la trobada, subratllant que és clau la sintonia que hi ha entre Pedro Sánchez i Pere Aragonès, que de fet va estar apuntalant la trobada el dia abans amb una trucada telefònica d'una hora. I també subratllen el contacte permanent que hi va haver d'Esquerra amb el govern espanyol quan va explotar la crisi amb Junts.
Precisament, en una entrevista a La Vanguardia, Félix Bolaños parla de la no presència dels representants de Junts a la taula de diàleg, diu que la Moncloa no ha vetat ningú, però després afegeix que si han de ser representants de partits els que hi participin, potser, diu, cal fer una altra taula. A tot això, a les portes d'una nova operació tornada de cap de setmana, els camioners preveuen tenir un diumenge més tranquil en comparació al passat, quan se'ls va començar a prohibir circular per l'AP7 entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. Una mesura de trànsit que, juntament amb altres com l'aixecament de barreres o l'obertura de carrils addicionals, tenia com a objectiu reduir els embussos provocats per l'alliberament dels peatges. Els transportistes diuen que s'han pogut organitzar millor els viatges, tot i que avisen que les àrees de servei es continuaran col·lapsant i també afegeixen que molts es continuaran veient obligats a passar per vies com la C25 generant-hi més congestions.
Des de la Federació Catalana de Transports expliquen que, com que la prohibició només s'allargarà dos diumenges més, miraran d'adaptar-s'hi. Tot i això, es mostren convençuts que les àrees de servei tornaran a quedar plenes a vessar igual que va passar ara fa una setmana. Ho ha dit a RAC1 el seu president, Jesús Lozano.
Per dos caps de setmana, estructuralment, les empreses no faran un procés més excepcional del que estem fent. Busquem un sistema perquè sortir la madrugada del dilluns al diumenge i en lloc d'arribar el dilluns a una hora, arribar a una altra hora, i bueno, estem adaptant una mica els calendaris. De totes formes, hi haurà col·lapsos a les àrees de servei, sí, clar, perquè tu el camió que ve de fora d'Andalusia o que ve de València, no podràs parar-lo i tornaran a estar les àrees de servei totalment plenes.
A més, afegeix que la principal alternativa pels camions tornarà a ser l'eix transversal, tant si venen de l'Aragó com si pugen de Barcelona cap a Manresa i surten per sobre de Maçanet de la Selva, un fet que podria causar congestions en aquesta via. Els transportistes diuen que estudien tornar a recórrer les restriccions de circulació del govern, que ja els han tombat una vegada la justícia. Tot i això, afegeixen que de moment no es plantegen altres accions tenint en compte que l'administració els ha promès, diuen, que la mesura no continuarà el mes d'octubre.
I una setmana després que hagi començat el curs escolar, diversos centres educatius de la demarcació de Girona continuen funcionant en barracons. De fet, és el territori que més en té en proporció a les escoles i instituts que hi ha al país. Ara, familiars i centres critiquen que tot plegat passa per una falta de previsió del Departament d'Educació, Joel Penya.
El president de l'Associació de Familiars de l'IE Santa Coloma, Manel Rodríguez, explica a RAC1 que 4 anys després que es comencessin a impartir classes, encara no s'ha començat a construir l'edifici. La professora de l'Institut Vilablareix, Mercè Saurina, diu també a RAC1 que en el seu cas el centre s'ha quedat petit i, a més, no tenen ni internet ni cobertura.
El dia 28 arriben els mòduls físics. A partir d'aquí s'ha de fer tota la canalització, la posada en marxa de tot, i després que vingui l'arquitecte i que doni el vistiplau.
Està mal fet d'entrada, saps? És petit en tot, és petit en tot, però és que a més això, la construcció és dolenta.
I li demanen al govern que hi posi remei perquè l'aprenentatge dels alumnes ja s'està veient afectat.
RAC 1 migdia.
Dues i 18, seguim pendents, Albert, del debut del Barça de bàsquet a la Lliga ACB a casa contra el Múrcia.
Sí, el partit ja al tram final, últims 3 minuts, Palau Laurana, Marc Mundet, bon dia.
Bon dia, ara mateix 3:38 per arribar al final del partit del Barça. Molts problemes en el partit, ha arribat a guanyar de 16 al primer quart, però una apagada de llum general a l'equip de Serona, Jasikevičius en el segon i en el tercer ha permès als murcians posar-se per davant en el marcador, només començar aquest últim període. Ara mateix 3:24 per arribar al final del partit. Hi ha hagut bàsquet de Nikola Mirotić, el Barça que guanya de 7, estira una mica el marcador, demana temps mort Lucan Murcia, l'equip de Cid Alonso, a 3:24 pel final, joc aturat. Barça 75, Ucamp Múrcia 68.
Ara tornem cap al Palau Blaugrana, però és que estem pendents de més esport en directe. Per exemple, en marxa la cursa de MotoGP del Gran Premi de San Marino. Quim Salvador, bon dia.
Bon dia, Albert. Menys de 16 voltes pel final, ens acostem a l'equador de la cursa. Sembla que la té molt ben encarrilada el pilot italià de Ducati, Francesco Bagnaia, guanyador diumenge passat al Motorland, que lidera escapadíssim en més de 3 segons de marge sobre el seu company d'equip, Jack Miller, aguantant l'estela de l'australià, líder del Mundial, Fabio Quartararo, que lluita per mantenir-se en aquesta tercera posició. Lluny de la zona de podi, un tren amb un bon grapat de pilots que roden junts amb molts catalans. El quart és Enea Bastianini, però darrere seu Marc Márquez cinquè, Àlex Rins sisè, Aleix Espargaró setè, el mallorquí Joan Mir vuitè i Pol Espargaró novè. Maverick Viñales roda la 14a posició, Àlex Márquez a la 16a.
El podi sembla definit, però encara queden 15 voltes, per tant, vés a saber què pot passar. Per cert, Quim, tenim ja guanyadors de les curses de Moto2 i Moto3.
Sí, a Moto2, una altra victòria del madrileny Raúl Fernández, que ja en porta 6 el seu any de debut a la categoria i que, a més, corre recuperant-se d'una fractura al dit petit de la mà dreta. L'han acompanyat al podi el seu company d'equip Remy Gardner, que es manté líder del Mundial amb 34 punts de marge sobre Fernández, i Aaron Canet, que ha estat tercer. Els catalans Xavier Vierge, vuitè, i Albert Arenas, 22è. A Moto3, victòria de Denis Foggia, segona consecutiva i quarta de la temporada. De fet, ha estat un festival italià amb Nicola Antonelli segon i Andrea Migno tercer. Encara hauria estat més gran si no hagués caigut anant escapadíssim líder Romano Fenati a 9 voltes pel final. Sergio García Dols ha acabat quart. Pedro Acosta ha estat setè. El Montse es manté líder de la general amb 42 punts de marge sobre Foggia i García, que ara estan empatats. Pel que fa als catalans, Jeremy Alcoba ha estat setzè. Xavi Artigas s'ha retirat per problemes físics i, recordem, Gabri Rodrigo ja era baixa per lesió.
També a aquesta hora, un ull posat al futbol. En joc des de les dues, un partit de la primera divisió masculina. Són Moix, Jaume Molló, bon dia.
Bon dia, Albert. Minut 16 de la primera part. Mallorca 0, Villarreal 0. Un partit amb notícia d'última hora abans de començar. La lesió de Gerard Moreno, el davanter català del conjunt d'Emery, té una sobrecàrrega muscular als isquios de la cama dreta, de manera que en punta avui pel Villarreal estan jugant Danjuma, Bulaye Dia i Moy Gómez. El Mallorca destaca les baixes a l'eix de la defensa, que fan que l'ex del Girona, Brian Olivan, sigui un dels dos centrals, acompanyant Valient, amb Mafeo i Chaume Costa als laterals. De moment, una mica millor el Villarreal, encara no ha fet cap rematada al Mallorca. Mallorca 0, Villarreal 0.
També a les dues ha començat un partit de la segona divisió.
Osca 0, Fuenlabrada 0, minut 20 de la primera part, dos equips de la zona mitja de la taula, amb 6 punts en 5 jornades.
I a la primera federació fa uns minuts s'ha acabat el partit del Nàstic al camp del Real Madrid-Castilla.
Amb derrota grana, Real Madrid-Castilla 2, Nàstic 1. Òscar Aranda ha marcat els dos gols de l'equip de Raúl González. Havia marcat l'empat a un Javi Bonilla després d'aprofitar una errada del porter en un llançament olímpic de corna.
I també fa uns minuts s'han acabat les finals del Barcelona Master de pàdel.
Sí, la final masculina, que ha estat realment apassionant, l'han acabat guanyant Paquito Navarro i Martín Dineno, superant els argentins Xingoto i Tello, 6-2, 3-6 i 6-4. En canvi, la final femenina està clarament dominada per les números 1, Gemma Triay i Alejandra Salazar, que han guanyat en dos sets la barcelonina Lucía Sainz i Bea González.
Ara escoltem Ronald Koeman. Abans, però, actualitzem el marcador al Palau. Mundet.
Bàsquet 2-1, Ducam, Múrcia, bàsquet de Taylor, 2-24 per arribar al final del partit del Barça, estirant-se una mica, 78-71, guanya de 7 l'equip de Serona, Jasikevicius, el tir lliure addicional, que no, la veritat és que està negat des de la línia de tirs lliures l'equip de Sido, on se hi ho pot acabar pagant, just un trist 11-21 en un equip professional de bàsquet. Falta en atac ara del Barça de Nigel Hayes-Davis, tècnica a més a la banqueta, compte que s'emboliquen el partit, 2-16 per arribar al final, Barça 78, Múrcia 71, serà pilota pels Múrcia.
I a San Marino, Quim, ha canviat alguna cosa de les primeres posicions?
Sí, continua liderant escapat Peco Bagnaia, però Fabio Quartararo ha superat Jack Miller i s'ha situat segon, i Àlex Rins també ha superat Marc Márquez per la cinquena posició. Això pot canviar molt perquè hi ha amenaça de pluja sobre Misano. Evidentment, si es posés a ploure, podria canviar moltíssim la cursa.
Ens centrem en la prèvia del Barça-Granada. Era interessant escoltar Ronald Koeman després del 0-3 de dimarts a la Champions, ja 24 hores d'un partit que, si l'equip no guanya, podria deixar encara més debilitada la figura de l'entrenador. Hola, Marta Ramon, bon dia.
Hola, bon dia, Albert.
Koeman està cansat, l'hem vist cansat de respondre sobre el seu futur a la banqueta del Barça.
Sí, l'entrenador del Barça venia preparat de casa per tot el soroll que envolta la seva figura i se l'ha vist una mica tip de la situació.
No puede ser que tengo que contestar preguntas antes del partido de Bayern sobre si voy a renovar un año más de contrato. Perdimos contra Bayern y ahora seguramente los próximos preguntas y tengo miedo a mi futuro. Entonces, esto es... No sé si es normal.
no s'ha equivocat i hi ha hagut força preguntes relacionades amb la seva continuïtat a la banqueta. No ha entrat a valorar si se sent prou protegit pel club i el president, i ha recordat, això sí, que Laporta ja va defensar la seva confiança en ell l'endemà de la derrota contra el Bayern. Aquesta setmana encadenen 3 partits, 9 punts que poden ser claus en aquest sentit, i Koeman vol centrar-se en aconseguir l'aposta de màxims. El tècnic neerlandès remarca que ell està tranquil sobre el seu futur.
El único es pensar en el partido. Los demás cosas no tengo en mis manos, entonces estoy tranquilo. Estoy confiando en vamos a ganar partidos, como hemos hecho en principio de temporada. Tenemos 7 puntos de 3 partidos, entonces faltan muchos partidos y es intentar, como he dicho otro día, recuperar gente para tener más jugadores disponibles. Pero ya lo sé, que hay que ganar, que al final cuentan los resultados y nada más, y no tengo ningún miedo en mi futuro.
I ha tornat a fer servir la joventut de la plantilla com a escut, però alhora també per rebaixar la pressió al voltant de l'equip després de la derrota contra el Bayern. Koeman ha comparat els protagonistes de la derrota del 2-8 a Lisboa amb els de dimarts passat al Camp Nou.
Yo creo que yo soy más realista que oportunista. Más de un año pasado el Barça perdió 8-2 contra el Bayern y acabo jugando con Messi, con Griezmann, con Suárez. Otro día acabamos el partido con Mingueza, 22 años. Araujo, 22 años. Balde, 17 años. Eric García, 20 años. Gavi, 17 años. Pedri, 18 años. Demir, 19 años. Y esperamos todos a Ansu Fati, dentro poco, de tenerlo, 18 años.
Portava la llista preparada, amb la relació amb les edats, tot ben preparat. També ha remarcat que no té cap mena de recança per utilitzar els més joves de l'equip d'inici a l'11, però sense passar-se.
No tengo ni un miedo de uno de los jóvenes de poner de inicio, pero poner 6 enseguida en el Barça, en el momento que hay, tampoco es bueno, yo creo que en tema de los jóvenes, pero participan y tienen sus minutos, tienen sus partidos. Siempre es dificilísimo de poder decir cuándo van a tener más o más partidos. Si es un jugador como Pedri, no puedes parar un paso a ser titular en este equipo. Entonces dependen muchas cosas.
També ha argumentat que tothom té dret a opinar i que segurament hi ha gent a favor i en contra de Koeman, però resignat diu que ell ja ho sap i que això no es podrà canviar mai.
Ara seguim amb Koeman, avança, però Mundet, últim minut i mig d'aquest Barça-Múrcia.
1:24, queda exactament per arribar al final del partit. El Barça guanya de 3, 78-75, seran tirs lliures per Brandon Davis després d'haver rebut falta personal. El Barça a la mateixa pista amb Calates Higgins, Nigel Hayes-Davis, Nikola Mirotic i Brandon Davis. I insistim en aquesta idea, Albert, el Barça guanyava de 16, serien fos els ploms i l'equip se n'ha anat al pou. És cert que en aquest últim quart el parcial és encara tímidament favorable al Barça, 20-17, però haurà de fer un final de partit com cal per guanyar un molt bon camp Múrcia, que si no fos pel seu pèssim percentatge en la línia de tirs lliures, 11-21 en el que portem de partit, molt probablement l'equip de Cito Alonso estaria per davant en el marcador. Transforma els dos títols Brandon Davis, 1:24 per arribar al final del partit. Barça 80, Ucamp Múrcia 75.
Quim, hi ha un pilot per terra, és un dels catalans, oi?
Doncs sí, Àlex Rins, que estava rodant a la cinquena posició, acaba d'anar per terra. Més coses, Bagnaia manté 2 segons de marge al capdavant, però Fabio Quartararo li està retallant una mica la diferència. El tercer, Jack Miller, quart, s'està exhibint Enea Bastianini amb dues voltes ràpides seguides i pressionant la posició de podi de Miller. Els catalans, el millor ara mateix, Aleix Espargaró, cinquè, Àlex Márquez, que és sisè, Pol Espargaró, vuitè, Maverick Viñales, tretzè, Àlex Márquez, catorzè, Andrea Dovizioso, en la seva cursa de retorn al campionat, de moment ocupa l'última posició, 21ena. També han caigut Jorge Martín i Iker Lecuona.
Bola per Múrcia, Mundet, a veure si el Barça ho acaba de rematar.
Compte que l'ha perdut el Barça, hi ha hagut falta personal sobre Taylor. La falta personal és de Nick Calates, seran tirs lliures pel jugador nord-americà del Ucamp Múrcia. Hi ha canvis al Barça, se'n va Roland Smith, entra en el seu lloc Brandon Davis.
Rick Mundet, perdona, perquè hi ha hagut una pilotada amb Molló a l'àrbitre del Mallorca-Vilareal.
Sí, a més quan la pilota estava dins de l'àrea del Vilareal en una acció d'atac de Mallorca que sembla que es desperta i està començant a arribar amb cert perill a l'àrea de l'equip Groguet. 25 de la primera part, Mallorca 0, Vilareal 0.
Poc encert, Mundet, els tirs lliures a Múrcia, ho deies abans.
Sí, sí, sí. Un, només un de dos per Isaiah Taylor, el base titular de l'UCAM Múrcia. Estarà amb un 12 de 22, 54% d'encert. 80-76, el Barça guanya de 4. Compte, pilota important, el pal baix, Brandon Davis. Li tiren un 2 contra 1 i hi ha hagut falta personal d'Augusto Lima sobre el pivot del Barça. Cronòmetre aturat a 40.3. Seran tirs lliures novament pel pivot nord-americà amb passaport ugandès del Barça. És la cinquena, a més no, la falta no era d'Augusto Lima, sinó era de Sadiel Rojas, jugador amb l'etiqueta de ser un dels més bruts, un dels més contundents de tota l'ACB, eliminat per faltes. Tirs lliures per Brandon Davis.
Temps morts en tenen els dos equips encara? Ho dic perquè amb la nova normativa s'han reduït, ho dic sí, per si es pot allargar molt aquest final de partit.
Li queda només un temps mort a Serona Jasikevičius.
Doncs mira, en principi aquests 40 segons hem d'anar per feina, el Barça guanyant de 4, tirs lliures, per tant, opció d'eixamplar la diferència.
Anota el primer Brandon Davis, 81-76, el Barça jugant ara mateix a pista, amb Calates Higgins, Nigel Hayes-Davis, Nikola Mirotić i Brandon Davis, que se'n va cap a la banqueta, canvi de molt, entra en el seu lloc Roland Smith, el Barça guanya de 6, 82-76. Atac important, segurament decisiu pel partit. Pilota per Múrcia. La puja a Isaiah Thomas amb la mà esquerra. Mismatch defensiu davant d'ell. Roland Smith jugarà l'1 contra 1. Obertura cap a l'esquerra, cap a Jordan Davis, l'ex del Baxi Manresa. Una altra vegada Isaiah Thomas. Set de possessió, troba el passadís cap dins. Bàsquet. Bàsquet, 82-78. Hi haurà canvis. Demana temps mort. O ja tens mort a pista, 82-78, Albert, 21 segons, 7 dècimes, serà pilota per el Barça.
Va, l'últim temps mort, 4 amunt al Barça, la pregunta aquí és si a Bañaia li perilla la victòria.
Doncs sí, perquè li continua retallant diferència Fabio Quartararo i el líder, el francès de Yamaha, ja és a menys d'un segon i mig de l'italià de Ducati. Una de les claus poden ser els pneumàtics. Bañaia porta pneumàtic de darrere tou que es degrada abans. Quartararo n'ha posat un de duresa mitjana que pot ser que li estigui arribant millor al final de cursa. Encara 7 voltes pel final i si es manté la tendència, Quartararo s'abraonarà sobre Bañaia, quedant encara un parell o tres. Per tant, podríem tenir un bonic duel entre tots dos per la victòria. A més, són primer i segon de la general del Mundial, o sigui que aquesta victòria pot tenir valor afegit, per bé que l'avantatge de Quartararo al campionat és important. I la tercera posició ja és d'Enea Bastianini, la sorpresa del Gran Premi, el pilot italià de l'equip andorrà Sponsorama amb una Ducati satèl·lit que de moment està en posició de podi.
Recordem que encara hem d'acabar d'escoltar Ronald Koeman, ja més pensant en el partit de demà i el calendari immediat, i que estem pendents d'aquests últims segons al Palau Blaugrana. De moment a Son Moix Molló continua aquest empat de 0.
Sí, continua el partit sense gols, 28 de la primera part, compta ara aquesta acció del Villarreal, el xut de Trigueros que rebutja en salva Sevilla. El Villarreal segurament els punts una mica millor en aquesta primera part, tot i l'absència, recordem, de Gerard Moreno. 29 de la primera, Mallorca 0, Villarreal 0.
Fot-li, Mundet.
Partit del Palau Blaugrana, problemes en el servei de fons per Nick Calates. Ha posat la maneta al defensor del Múrcia en la recepció de Nikola Mirotić. Serà, per tant, pilota una altra vegada pel Barça. Des de camp propi, el Barça guanyant de 4, 82-78, és Calates. Creu a pista, li tiren un 2 contra 1, rep la falta personal de Tomàs Velles, un dels jugadors més veterans de la Lliga ACB. Canvia el jugador greco-americà a la línia de tirs lliures. Seran tirs lliures pel Barça. Canvis a un i altre equip. Torna Isaiah Thomas en el lloc de Velles. S'asseu Brandon Davis, entra Roland Smith, que s'emparella amb Augusto Lima. El primer tir de Calates, dins, 83-78. Realment hem guanyat amb ritme amb el tema dels temps morts, Albert?
Sí, tot i que el partit és llarg, però sí, és cert. La veritat és que si no, estarien davant d'un final de partit d'aquells un pèl feixucs.
Sí, sí. El segon tir lliure gairebé ha estat un airball de Nick Calates. Ha tocat per sota la xarxa.
Gros, per favor.
Sí, sí. Serà servei de banda des de camp propi per Lucan Múrcia.
Que haurà de buscar un triple perquè queden 13 segons i
per la 5. És dos atacs. Ells, el Barça té, ho té bastant bé. Té dos atacs de marge sobre l'equip de Cid Alonso, que vesteix un... una samarreta amb un uniforme groc llampant. Molló molt l'estil dels Pacers.
Sí, sí.
A més, amb, aquest, amb aquesta tipografia de les lletres molt, molt universitàries. UCAM Múrcia, l'equip de la Universitat de Múrcia.
Va, vinga, molts canvis, eh, Mundet?
Es reprendrà el partit, vinga. Servirà Webb. La poja per Isaiah Thomas. Troba el forat, agafa l'autopista, ha anat per terra. Jo crec que li han fet la traveta. Es queixa Cito Alonso. Queixa, es queixa també a Isaiah Thomas.
Taylor, Taylor. Sobre...
Isaiah Thomas, Isaiah Taylor, perdona. Es queixa Cito Alonso a la banda. Hi haurà falta personal sobre Nikola Mirotić. Tirs lliures amb 3 segons, 8 dècimes per acabar. Jo crec que la falta sí. Existia, la falta era clara.
I el partit ja el absolutament partit sentenciat. Sí, sí. El Barça que guanya de 5, amb 2 tirs lliures a favor. De seguida tornem al Palau per acabar de confirmar aquesta victòria del Barça. Seguim escoltant Koeman, Marta, perquè vaja, ja l'hem escoltat fart una mica que ser protagonista en cada roda de premsa, però, entre altres coses, també ha parlat de l'actualitat més propera, no?, aquest partit de demà i el partit, els partits, aquesta setmana tan apaïda de partits de Lliga.
Sí, sí, que també va molt lligada a la seva pròpia imatge com a entrenador i a la seva continuïtat. L'entrenador que avui ha dirigit una xerrada als seus jugadors abans d'iniciar l'entrenament ha subratllat que està convençut que aquesta setmana l'equip és capaç d'assolir l'objectiu de guanyar els 3 partits.
El Barça és capaç de ganar cada partido, però hay que preparar, hay que jugar bien, hay que defender bien, que son equipos que en principio defienden mucho, entonces es tener un juego atacante con movimientos y además tener efectividad en nuestro juego, y los momentos hay que defender bien. Si recordamos esos dos partidos, fuimos superiores a Granada y Cádiz en casa y al final perdimos Granada y empatamos Cádiz. Entonces, esto sí, hay mucho margen de mejoría.
L'equip té les baixes de Jordi Alba, Pedri, Braithwaite, Ansu, Dembélé i Coutinho. D'Ansu ha detallat que espera recuperar-lo d'aquí a una setmana, 10 dies. I pel que fa a la posició de lateral esquerra, Koeman diu que no té por de posar demà Balde d'inici.
Tenemos Balde, que ha entrado otro día y además entró bien con calidad y mucha energía al equipo. Dest también ha jugado partidos como lateral izquierda. Oscar Mingueza puede jugar en banda izquierda como defensa lateral, pero claro que más normalmente siempre prefiero un lateral con pierna zurdo, que es más cómodo, pero hay que saber, porque estamos hablando de un jugador muy joven que tiene que aprender, pero no tengo miedo en empezar a partido con Balde.
Sobre Riqui Puig, ha dit que per tenir més protagonisme necessita millorar en molts aspectes, destacant però que contra el Bayern va estar-se escalfant i que si no arriba a ser per la lesió de Jordi Alba potser hauria entrat al terreny de joc. Com és habitual en dia de partit a casa, l'equip s'entrenarà demà a 10:15 i després es donarà a conèixer la llista de convocats.
Confirmem final amb victòria del Barça de bàsquet, Mundet.
Sí, 85-78, de 7 ha guanyat el Barça, diguem-ho clar, mal partit de l'equip català, que ha arribat a guanyar de 16 en el primer quart, que ha arribat a perdre de 2 punts en el començament de l'últim període i al final únicament per qualitat ha acabat emportant-se el partit. Números del partit, màxims anotadors, Corey Higgins i Nikola Mirotić amb 18 punts, Brandon Davis amb 17, Roland Smith amb 10 els màxims anotadors en un partit del qual encara no tenim confirmada l'assistència de públic, aproximadament una mica més de 3.000 persones en el partit amb més assistència de gent al Palau Blaugrana des de l'inici de la pandèmia.
Escoltarem més protagonistes, segurament ja en horari de superesports. El Barça de futbol, mentrestant, jugarà demà a les 9. Ja sabrà que l'Atlètic de Madrid va tornar a ensopegar a casa, 0-0 contra l'Atlètic Club de Bilbao, amb l'expulsió de Joao Félix, i avui estarà pendent del partit que tanca aquest diumenge entre els dos equips que es poden situar líders. A Mestalla, a les 9, València-Madrid amb el talismà Damià López. Ja des de València, hola Damià, bon dia.
Bon dia, Albert. Partit el d'avui per definir el lideratge de la Lliga. Si hi hagués un guanyador, a Mestalla, aquest seria líder en 13 punts. Molta expectació per veure de què és capaç aquest València, que també ha arrencat la temporada. Avui és el primer gran examen pels de Bordalàs, 3 victòries i un empat, idèntic registre que el que presenta el Madrid, que ve d'aconseguir una patidíssima victòria dimecres al camp de l'Inter. Una baixa important al València, la de Denis Cheryshev, que venia sent titular. Bordalàs no ha volgut revelar les últimes hores com ocuparà aquesta banda, fins i tot es parla que Gaià podria jugar per l'esquerra com a interior. Veurem. El Madrid es va entrenar ahir a la tarda a Valdebebas i posteriorment hi va haver convocatòria. Carlo Ancelotti, el tècnic madridista, continua amb baixes. En defensa no pot comptar amb Mendy ni amb Marcelo, i a més són baixa encara Kroos, Bale, Mariano i Ceballos. Això sí, entrava Benzema, que arrossegava molèsties. Potser el francès descansa dimecres que ve a casa contra el Mallorca. L'acumulació de partits pot convidar a pensar que Ancelotti farà alguna rotació, especialment en atac, on recordem que Hazard no va jugar l'últim partit a Itàlia. Avui pot ser el dia que tornem a veure el belga en acció. Ancelotti parla de partit molt complicat a València.
Yo creo que a nivel físico el equipo va a recuperar, creo que todavía todos no han recuperado, a nivel físico el equipo estará bien. Después tenemos un partido exigente porque Valencia está jugando muy bien, tiene una buena racha, tengo confianza, entonces es un partido que nos va a exigir mucho y tenemos que ser listos.
Deia també Ancelotti que encara que no pot precisar el temps de baixa de Bale, la lesió que té el galès és important i hauran de ser pacients amb ell. Finalment, pel partit d'avui, amb les noves mesures sanitàries, es passa de 20.000 a 29.000 espectadors com a límit d'assistents al partit. Per tant, cada cop més públic a les grades, un gran senyal. El partit el dirigirà l'asturià González Fuertes, auxiliat des del bar pel gallec Iglesias Villanueva, tot a partir de les 9 a Mestalla.
5 minuts i arribem a 3 quarts de 3 de la tarda. Hi haurà emoció en l'última volta del Gran Premi de San Marino de MotoGP, Quim.
Doncs sí, perquè Fabio Quartararo ja ha atrapat Pecco Bagnaia i ara les dues motos roden juntes davant la Ducati vermella número 63, darrere la Yamaha blava número 20, tots dos ben juntets. Bagnaia és superior al tercer al segon parcial del circuit, que és el més ràpid, però després, a l'última zona on es pot decidir la victòria, té avantatge l'agilitat de la Yamaha de Fabio Quartararo. Veurem com juguen les seves cartes. El pilot italià de Ducati, que ha liderat tota la cursa, que havia arribat a tenir 2 segons i mig de marge i semblava que sentenciava, però el francès, que ha fet una remuntada diabòlica fent honor al seu sobrenom, el Diablo, i que està en disposició d'intentar donar un autèntic cop de gràcia al Mundial, batent Bagnaia a casa seva, al circuit de Misano, i a més en una pista teòricament favorable a la Ducati. Per darrere completarà el podi Enea Bastianini, la sorpresa d'aquest Gran Premi, i Joan Mir i Marc Márquez estan pressionant Jack Miller per la quarta posició. Ens centrem ja en la lluita per la victòria. Som a la zona ràpida del Corbone. Aquí Bagnaia té avantatge i agafa uns metres importants sobre Quartararo. Se l'haurà de jugar molt al francès a la frenada del carro, la més forta, que queda just 2 revolts abans d'entrar meta. No està prou a prop per intentar l'atac i sembla que Bagnaia podrà resistir la pressió de Quartararo i fer-se amb la seva segona victòria a MotoGP, segona també consecutiva. Ja és l'últim revolt, no podrà passar-lo Quartararo. La victòria és de Pecco Bagnaia, fa guanyar la Ducati a casa. Segon Quartararo, manté un ampli avantatge de 48 punts a la general del Mundial. Passa tercer Enea Bastianini, històric podi per l'equip andorrà Sponsorama, i quart Marc Márquez, que ha estat el millor en aquesta, lluita amb Joan Mir, amb Jack Miller i amb Pol Espargaró i Aleix Espargaró. Márquez quart, Mir cinquè, Miller sisè, Pol setè, Aleix vuitè. Arriba Maverick Viñales tretzè i Àlex Márquez quinzè, s'emporta l'últim puntet d'aquesta cursa de MotoGP.
Bagnaia, Quartararo, Bastianini. Bastianini, que ho ha celebrat gairebé com si hagués guanyat la cursa. Com deia el Quim, és un podi històric, amb Marc Márquez a la quarta posició. No marxis gaire lluny, que després escoltem protagonistes de Moto2 i també dels campions de trial. Però abans, rematarem l'actualitat futbolística. Hem parlat del València-Madrid, però abans centrarem l'atenció en el Betis-Espanyol. A partir de 2:15, els blanquiblaus busquen la primera victòria de la temporada que els permeti abandonar la part baixa de la classificació. Anem cap a Sevilla, Eduard de Batlle, hola, bon dia.
Hola, Albert, bon dia.
Encara som a la cinquena jornada de Lliga, però, clar, aquests dos punts dels 12 possibles fan que sigui relativament urgent començar a sumar de 3 en 3.
Sí, i el calendari no ajuda. L'Espanyol ve de dues derrotes seguides contra el Mallorca a domicili, contra l'Atlètic de Madrid a casa. És veritat que en tres dels quatre partits fins ara de Lliga l'equip de Vicente Moreno ha ofert bones sensacions, però també és cert que no ha aconseguit guanyar, com ara deies, i arribar avui en un escenari sobre el paper poc propici. Aquest Betis de Pellegrini, que va començar amb dubtes la Lliga, però que ara acumula dues victòries seguides, una precisament al campionat domèstic, la que va aconseguir contra el Granada l'últim minut a Los Cármenes, i la que va sumant l'estrena de l'Europa League dijous contra el Celtic aquí al Villamarín. Avui els que busquen els verdiblancs és el seu primer triomf a casa davant de bona part de la seva afició, perquè avui ja el 60% de capacitat al Villamarín acollirà unes 36.000 persones. En aquest escenari arriba l'Espanyol, necessitat de punts, amb una novetat a la convocatòria, la principal, que també ho serà l'11, Sergi Gómez, va estar sancionat contra l'Atlètic de Madrid i avui torna. Manté les baixes per lesió de dos futbolistes importants que són, estan cridats a ser titulars, David López i Puado, encara amb aquestes molèsties que arrosseguen. Ja no parlem de Yangel Herrera, que encara necessitarà unes setmanes per posar-se a punt, i jo crec que no serà molt diferent l'11 de Vicente Moreno del que va perdre contra l'Atlètic de Madrid. Va quedar satisfet el tècnic d'aquell partit, i amb això jo crec que continuarà en la línia d'aquell 11, en l'entrada de Sergi Gómez, en el lloc de Calero, que també està lesionat, i el Betis amb l'absència d'alguns jugadors importants, per exemple Marc Bartra, l'eix de la defensa, també es baixa Miranda, lateral esquerre que ha actuat bastant, de fet és titular en aquest inici de temporada, també està lesionat i és fora el jove migcampista Diego Lainez, en un partit que arrencarà 6:45 i que xiularà el col·legiat Sotogrado. Veurem, Albert, si l'Espanyol és capaç d'aconseguir el primer triomf d'aquesta temporada.
Tant de bo, i poder sortir ja de les parts, la part baixa d'aquesta classificació. Alguna cosa més, Edu?
Doncs sí, està de dol l'Espanyol avui, perquè un futbolista que va tenir una llarga trajectòria als anys 60 i 70, de fet va jugar des dels 63 fins als 72, 9 temporades a l'Espanyol, Joan Martínez Vilaseca, després va ser tècnic del futbol base, ha mort avui a l'edat de 78 anys. Veurem si l'Espanyol llueix avui braçal negre en memòria d'aquest futbolista, que, com diem, després va ser tècnic, també va passar pel futbol base del Barça, aquest futbolista que va estar durant 9 temporades, una llarga trajectòria al conjunt blanquiblau.
Doncs a veure si hi ha homenatge avui en el Betis Espanyol, partit que seguirem amb l'Edu de Batlle, amb el Dani Aguilar, amb el Dani Solsona i companyia. Edu, gràcies, t'escoltem al Superesports.
Perfecte, fins ara.
Avui, per cert, també partides a 4:45, Reial Societat Sevilla. I a segona divisió, per fi, la victòria del Girona, que surt de la zona de descens. És cert que va guanyar en la jornada inaugural, però va anar encadenant mals resultats, i ahir aquest 1-0 contra el Valladolid li dona els 3 punts gràcies a un penal transformat per Estuani. Clara Rodergues, bon dia.
Bon dia, victòria molt necessària per un Girona que encadenava 3 derrotes seguides, ocupava places de descens, i de fet l'equip de Mitchell va començar el partit en penúltima posició després de la victòria del Leganés. A Mitchell a la graderia sancionada del partit va tenir diverses fases amb domini altern. L'equip va començar patint a la segona meitat, però el penal sobre Valeri ho va canviar tot. Nahuel Bustos va agafar la pilota, disposat a executar el llançament, però Estuani estava preparat a la banda per saltar la gespa. Es va fer el canvi, l'uruguaià per Bustos, que va sortir del camp una mica enfadat, i arriba i moldre pel capità, que no va fallar des dels 11 metres, i després va anar a abraçar el seu company Nahuel. Una victòria, segons Mitchell, molt important.
Tenemos que ser un equipo con mucha más confianza en lo que hacemos, mucha más confianza, pero hay que ganar, en este proceso hay que ganar, y hoy era súper importante ante el rival que era, más todavía. Hoy si nos vamos con una derrota, las dudas hubieran sido muy grandes, muy grandes. Entonces nos va a calmar, esto nos va a calmar.
Proper partit dels gironins, diumenge 26 a un quart de set al Carlos Tartira d'Oviedo.
Per cert, tenim un partit de segona divisió en joc, que és un Òscar Fuenlabrada. Com el tenim, Molló?
Doncs mira, ara mateix arribarem al descans, perquè n'han afegit dos i som gairebé el 47. Òscar 0, Fuenlabrada 0, descans. Acaba de xiular l'àrbitre.
També sense gols al partit de primera.
Sí, tot i que hi ha hagut opcions pels dos equips, més pel Villarreal, arribarem al 45. S'haurà d'afegir alguna cosa perquè ha hagut de marxar lesionat Mafeo, el lateral dret del Mallorca. Quina plaga de baix estem defensa. Luis García Plaza ha entrat al seu lloc. Joan Sastre, Mallorca 0, Villarreal 0, i ara sabrem l'afegit.
Recordeu que la primera federació, abans us hem explicat la derrota al Nàstic, 2-1 al camp del Madrid-Castilla, aquesta tarda Sabadell-Barça B a les 5 en directe al Superesports. Tornem a tenir el Quim Salvador a l'estudi per repassar les altres dues curses, escoltar, per exemple, protagonista de Moto2.
Doncs sí, el guanyador Raúl Fernández, debutant enguany, 6 victòries, les dues últimes, diumenge passat al Motorland i la d'avui, amb el dit petit de la mà dreta recuperant-se d'una fractura. El pilot madrileny ha explicat a DAZN que, després de caure aquest matí el warm-up, a la cursa ha patit moltíssim.
Sí, una carrera muy, muy dura, porque no podía más con la mano, de verdad. Esta mañana me ha lastrado muchísimo el warm-up. Entonces, bueno, estoy muy contento, la verdad que sobre todo he sufrido mucho, forma física, no estoy entrenando nada, solo estoy haciendo fisio por la mano. Esta carrera ha sido mucho más difícil de gestionar, 3 vueltas del final, empecé a hacer muchos errores, no podía parar la moto, no sabía cuánto freno estaba dando adelante, se me ha cerrado un par de veces, la he salvado, pero bueno, al final hemos conseguido la victoria, estoy muy contento.
Fernández, que ha dedicat la victòria al psicòleg català Pec Font, amb qui està treballant aquesta temporada. Fernández, que va segon al Mundial de Moto2 a 34 punts del seu company d'equip Remy Garner, que és el líder i ha acabat segon darrere seu. Recordem, la victòria de Moto3 ha estat per Denis Fotja, segona consecutiva i quarta de la temporada.
I avui estàvem pendents de, també, de les Superbikes.
Doncs sí, que són al circuit de Barcelona-Catalunya per la ronda catalana del Mundial de Superbikes. Jonathan Rea ha guanyat aquest matí la cursa de la Superpole per davant de Rescatoglio i Álvaro Bautista, que ha seguit el seu primer podi de la temporada i amb la Honda, i a un quart de quatre començarà la segona i definitiva cursa d'aquesta cita catalana de les Superbikes.
I ahir, a l'horari de l'Info RAC migdia, estàvem pendents del trial de Laia Sanz i Toni Bou. Ja us vam explicar la victòria de la Laia Sanz i també el títol mundial, i també Toni Bou va acabar de confirmar-lo. Protagonistes que ells van escoltar la sintonia de RAC1.
Doncs sí, tots dos van passar per l'antena de RAC1 després de proclamar-se campions del món, hem de dir, per enèsima vegada. El de Toni Bou és el 29è títol mundial i 15è a l'aire lliure. El 30è pot caure aviat perquè aquesta tardor es disputarà el Mundial de Trialon d'Or. El pilot del Repsol Honda ja no amaga que, evidentment, arribar a la xifra rodona de 30 és el gran objectiu.
Sempre porto molt temps parlant de que no vull ni parlar-ne d'aquest número, perquè era un número molt alt i, evidentment, com dius, ara no queda un altre. Destacar que el nostre objectiu sempre és guanyar, i ho intentarem. Serà un Mundial Indoor molt curt, intentarem agafar l'oportunitat, com sempre, i anirem a intentar-ho, a aconseguir-ho si podem.
Paraules de Toni Bou, ahir la nit el Tu diràs per Laia Sanz, és el 14è mundial de trial, tenint el mèrit afegit que no disputava aquest campionat, de fet no feia competicions de trial des de 2013, ja ha tornat enguany i ho ha fet amb el títol mundial, en parlava el Superesports.
La veritat que hi havia moments de tot, hi havia moments que sí que semblava que me n'oblidés, però bueno, avui que era una mica l'hora de la veritat i de realment necessitava el resultat sí o sí, doncs ha funcionat bé. Hem portat bé la pressió i al final és brutal, no? Perquè més, jo crec que quan més pateixes, després si surt bé, doncs encara millor.
Laia Sanz, que disputarà també el manillar d'una gas-gas del 17 al 19 d'octubre a l'Angeac França, l'última cita del Mundial Femení d'Enduro, en què pot guanyar el seu 6è títol de l'especialitat, que seria el 20è Mundial del Palmarès, sumant-hi també els de trial. Sanz hi arribarà líder amb 8 punts més que Maria Mireia, ja ho diré, Mireia Badia, també catalana, i 9 punts més que l'anglesa Jane Daniels. I a més, el gener ja prepara un altre Dakar, aquest cop al volant d'un cotxe.
Déu-n'hi-do, no s'avorreix. És un cap de setmana amb molt motor, però si encara tenim una cita destacada aquest vespre o aquesta nit de l'IndyCar.
Doncs sí, senyor. El circuit de Laguna Seca, a Califòrnia, als Estats Units, a 9:45 de la nit, penúltima cursa de l'IndyCar, en què Àlex Palou pot sentenciar el títol. El de Sant Antonio de Vilabajó arrencarà quart per davant dels seus rivals Pato Ward i Joseph Newgarden. Això sí, el català de l'equip Chip Ganassi ho té difícil per sentenciar el campionat aquesta nit, hauria de guanyar la cursa i que els seus rivals fallessin tots dos.
Esports.
Doncs n'estarem molt pendents en l'horari Superesports d'aquesta cursa. En bàsquet, us hem explicat durant el programa la victòria del Barça, 85-78 contra el Múrcia. També ha guanyat el Gran Canària, 87-92 a la pista del Fontlabrada. Recordeu que aquesta tarda a les 5, Saragossa-Manresa. Ahir, victòria de la penya, 85-79 contra el Bilbao. Rematarem la informació esportiva amb els últims titulars.
El Barça d'handbol va sumar la segona victòria de la Lliga en l'estrena de Carlos Ortega davant l'afició blaurana, 44-34 contra el Nava per situar-se líder de la Sobal. El Lleida Llista no va poder proclamar-se campió de la Copa Continental d'Hockey, derrota per 1-3 contra l'Sporting de Portugal. A la Parlem Hockey Lliga, ahir es van jugar 4 partits, Manlleu 6, Alcobendas 4, Voltregà 2, Barça 3, Palafrugell 2, Noia 2 i Igualada 3, Reus 6. Avui, quan passin 5 minuts de les 4, Girona Caldes. El Club Atlètic Barceloneta s'ha proclamat campió de la Copa Catalunya de Waterpolo, han derrotat el Club Natació Barcelona per 14-9. I avui s'ha disputat la 43a edició de la cursa de la Marxa de Barcelona. Alejandro Rodríguez en categoria masculina i Cristina Silva en categoria femenina han estat els guanyadors.
I descansa Somoix Mollom.
Sí, ha estat millor el Villarreal, però de moment no hi ha gols. Mallorca 0, Villarreal 0.
5 minuts i arribem a les 3 de la tarda, una pausa i rematem el RAC1 migdia.
Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio, RAC1, tots som un. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. La lluita pel control dels pols ja és aquí. Els Estats Units, la Xina i Rússia es disputen recursos i noves vies marítimes a l'Àrtic, mentre que les bases científiques de l'Antàrtida es desenvolupen tecnologies d'ús militar. Vanguardia Dossier analitza la lluita pels pols, on es pateix el canvi climàtic com enlloc. Vanguardia Dossier, anàlisi per tenir opinió, ja a la venda al seu quiosc habitual.
La Mare de Déu de la Mercè, patrona de Barcelona, és coneguda per protegir la ciutat amb un munt de miracles inexplicables.
Però sap que deixant escapar el Messi s'ha quedat ben a gust la Mercè aquesta.
I és que em sembla que la patrona és de l'Espanyol.
Avui dia, la patrona de la Mercè continua escrivint els seus prodigis de la mà de RAC 105, organitzant uns concerts espectaculars.
Diumenge 26 de setembre, a 6:45 de la tarda, torna la Mercè de RAC 105 a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
Oh, els miracles existeixen!
Viu en directe les actuacions de Portobello, Su i la Fúmiga amb Samantha.
Diumenge 26 de setembre, la Mercè de RAC 105 torna a la Festa Major de Barcelona.
Mercè de RAC 105. Ens és igual de quin equip siguis.
Amb la col·laboració de Berti Seguros, Abacus Cooperativa, Mons Interiors, Frit Ràbic, Mare Magnum, General Òptica i Xarxa Fort de Catalunya. RAC 1 migdia.
Quatre minuts i les 3 aquesta matinada s'entreguen els Premis Emmy de la televisió amb dues sèries al capdavant de les nominacions. D'una banda, The Crown. La sèrie de Netflix sobre la Casa Reial Britànica, que ja està gravant la propera temporada i que tot apunta que arribarà l'any que ve, acumula 24 nominacions, entre les quals la de millor sèrie de drama, una categoria on competirà amb l'altra gran nominada, The Mandalorian. Aquesta sèrie basada en l'univers de Star Wars que es pot trobar a Disney Plus i que també prepara el seu retorn de cara a l'any que ve o al 2023, també té 24 nominacions.
Compartiran gala amb aquestes dues sèries, altres nominades com Bruja Escarlata i Visión, El Cuento de la Criada, Ted Lasso, Territorio Lovecraft, Gambito de Dama i Mare of Easttown. Si ens fixem en la competició entre plataformes, la guerra és entre HBO i Netflix, que superen de llarg Disney Plus o Apple TV. L'augment de casos de Covid en els últims dies a Califòrnia ha fet que es limiti l'aforament al recinte i que d'aquesta sigui la primera gran cerimònia que demana estar vacunat per accedir-hi. L'entrega es fa a Los Angeles i la podrem seguir en directe a partir de les 2 de la matinada per Movistar Series.
I de la televisió al cinema, concretament al Festival de Sant Sebastià, on el nom del dia no és el de cap estrella de Hollywood, sinó el d'un dels cantants espanyols més internacionals, Rafael, que és el protagonista d'una sèrie documental que avui es projecta al certamen. Enviat especial a Sant Sebastià, Blai Morell, bon dia.
Bon dia. Rafaelismo repassa la vida i carrera de l'intèrpret de cançons convertides en himnes com Jo soy aquel o Mi gran noche, una sèrie més que competent que farà les delícies del mite i que es podrà veure a Movistar a inicis del 2022. Pel que fa a la secció oficial, cal destacar Arthur Rambo, la darrera pel·lícula del francès Laurent Cantet, una interessant proposta que explica la història d'un jove immigrant d'origen algerià que triomfa com a blogger i escriptor fins que es descobreixen piulades racistes, antisemites i homòfobes que va fer anys enrere. Potser es dispersa dramàticament, però planteja temes molt interessants com la cultura de la cancel·lació sense que se li vagin de les mans.
I acabem amb música perquè Beli Besarte actua a l'Hotel Melià de Barcelona. L'artista madrilenya acaba de presentar el seu últim treball, Psicotropical, i a Terrassa faran dolar de la mà de Xiula. Jo t'estimo, t'estimo tant. El grup, format per 4 músics i educadors socials, proposa una doble sessió del seu espectacle familiar Descontrol Parental. El toc flamenc de la nit el posa Chicuelo. Al Teatre de la Gorga de Palamós, al Baix Empordà, dins del Festival de Guitarra Girona Costa Brava.